sabeu que cada dimecres intentem entendre millor l'economia amb els companys de l'Espai 08. Avui volem parlar dels fons Next Generation i en parlarem d'aquí uns minuts amb el Ferran Elias, però primer el que volem fer és posar el termòmetre i veure fins a quin punt aquests recursos promesos estan arribant allà on més es necessiten. Ho fem amb aquesta peça que ha preparat el Pere Juventí Balcells.
Segons les diverses autoritats, els Next Generation havien de ser un manà caigut al cel per transformar l'economia europea després de la pandèmia.
El primer gran repartiment entre els 27 marcava un horitzó profundament transformador. En aquell moment sortíem de les primeres onades de la pandèmia i empreses i institucions van començar a pensar projectes per poder-se beneficiar d'aquesta pluja de milions. Per a una economia com la de l'Estat, aquesta injecció de diners havia d'igualar el ritme industrial amb la producció europea. Per fer-ho, calia digitalitzar les empreses, reindustrialitzar el país i adaptar-se a les noves exigències de sostenibilitat de l'Agenda 2030.
Les autoritats espanyoles celebren cada vegada que poden que Espanya va ser el primer país europeu en rebre aquests fons.
També que és el país capdavanter en el desplegament dels Next Generation i que per aquest motiu el govern espanyol ja està en disposició aquest mes de novembre de demanar la tercera transferència dels fons. És María Jesús Montero, ministra d'Hisenda.
España es el país más avanzado de la Unión Europea en la ejecución de los fondos europeos. No lo digo yo. Lo dijo la señora von der Leyen. Yo tengo datos y yo les digo que España va a pedir en el mes de noviembre el tercer desembolso.
Per contra, el Partit Popular fa mesos que alerta que aquests fons no s'estarien desplegant al territori de forma suficient i que Espanya no tindria una posició tan beneficiosa. És el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
La ejecución de fondos Next Generation está siendo en este momento en España muy deficiente. No lo dice un partido político, lo dice la Unión Europea. Somos el peor país en ejecución de fondos europeos. Lo dice el Tribunal de Cuentas, donde nos señala que podemos estar ante una recuperación económica insuficiente por la no utilización adecuada de los fondos Next Generation.
I què hi diuen un dels principals beneficiaris d'aquests ajuts? Els recursos estan arribant?
Doncs el món empresarial veu perill ara arribada d'aquestes ajudes i en molts casos contradiuen el discurs ministerial a Catalunya. El president de la patronal CECOT, Xavier Panés, ha denunciat les dificultats que estarien trobant les petites i mitjanes empreses per accedir a aquests fons. Segons denuncien les pimes, hi ha una mala planificació, excessiva centralització per part del govern central i la rigidesa administrativa que els allunya de l'esperit original d'aquests ajuts.
Hi ha una sensació generalitzada que aquests fons no estan arribant amb la suficient força a l'economia real.
Xavier Elizondo, responsable de l'oficina Next Generation d'Acció de la Generalitat, corrobora aquest fet i creu que ens trobem davant missatges contradictoris amb tot aquest afer.
Per una banda, tu sents parlar la Unió Europea i diuen que Espanya ha estat pionera. Fa poc vam fer una presentació quan es va passat el primer any del Pla de Recuperació Espanyol, ostres, era quasi triomfalista, era excessiva. Espanya ha estat pionera, és el primer país, i això és una realitat, i és irrefutable, és el primer país que ha rebut el segon pagament de fons europeus, ¿vale? Que va ser el juliol. És a dir, va de les primeres. Hi ha països que ni tan sols tenen aprovat el Pla de Recuperació, com seria Holanda. Clar, per una altra banda, cada dia, a diari, sentim queixes de tothom. La setmana passada, el Banco d'Espanya i en premsa també diverses empreses grans que també s'estaven queixant, no només les pimes. És cert, i jo estic d'acord que està costant que arribi a les empreses.
I des d'Acció, que centralitzen totes aquestes ajudes que arriben a Catalunya i assessoren a les diferents empreses a poder guanyar els diversos concursos dels Next Generation que van sortint, en aquest sentit, des de l'ENS, animen a tothom a rebre aquest assessorament.
Ara sí, en Ferran Elias, professor d'Economia de la Universitat de València i membre de l'Espai 08. Bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda.
Aviam, fons Next Generation, nosaltres hem fet moltes notícies, parlant dels fons Next Generation, sempre en parlem així una mica en general, però comencem com pel més bàsic. En un inici, com es plantegen aquestes ajudes i què són exactament els fons Next Generation?
Doncs són una inversió de diners extraordinària que es decideix a nivell europeu per tal d'ajudar a recuperar l'economia després de la crisi del coronavirus. En total sumen uns 750 milions d'euros que s'han de repartir entre tots els països de la Unió Europea segons uns criteris, i aquests diners s'han d'anar gastant entre 2021 i 2026. I en principi els criteris el que fan és garantitzar que els diners aniran sobretot a aquells països que van estar més afectats per la crisi del Covid. En particular, per exemple, hi ha una part dels diners que s'adjudica a un país segons quina ha estat la pèrdua del PIB durant l'any 2020, i també tenint en compte la pèrdua acumulada del PIB entre 2020 i 2021. Doncs això serien dos factors que fan que, doncs, països, per exemple, com Espanya, que van tenir una crisi major degut a la caiguda del turisme, doncs hagin de rebre més diners d'aquests fons Next Generation. Alguns altres criteris no tenien a veure necessàriament amb la crisi del coronavirus. Per exemple, hi ha un altre criteri que diu que un país amb una mitjana d'atur més alta entre 2015 i 2019 ha de rebre més fons Next Generation. És a dir, si tu parties d'una situació pitjor a l'arribar a l'esclat de la pandèmia, també se t'han de donar més fons Next Generation. Això són alguns d'exemples dels criteris que s'han utilitzat per repartir aquests diners.
Entenc que aquests criteris són per decidir si reben més diners o menys. A Espanya també havia presumit, no?, que vam ser els primers en rebre aquests fons. Que uns ho rebessin abans que uns altres també depenia d'aquests criteris o són coses diferents?
Són coses diferents. Els criteris decideixen la quantitat. Doncs aproximadament, per exemple, el 20% dels fons Next Generation han d'anar a Espanya, d'acord amb aquests criteris d'adjudicació. Però la celeritat amb què els reps depenia de com de ràpid fessis uns deures, diguéssim, que t'havia posat la Unió Europea. Bàsicament hi havia dues coses. Els països havien d'aprovar un document conegut com el Pla de Recuperació, que, diguéssim, eren una definició i explicació de les línies de com invertirien els diners d'aquests fons. Això era una part del que s'havia de fer, i després hi havia una altra, que era complir una sèrie de fites legislatives que havia demanat la Unió Europea. N'hi havia moltes, entre algunes de les quals, per exemple, doncs, s'havia d'haver aprovat un pla de digitalització de les petites i mitjanes empreses, o també hi havia hagut d'haver un decret sobre igualtat retributiva entre dones i homes. També el país havia de tenir una llei de canvi climàtic, i així moltíssimes altres lleis o plans d'execució que era necessari que el govern tingués aprovat per tal, doncs, de després poder rebre els diners dels fons Next Generation.
I un cop es reben aquests diners, com es distribueixen? Qui decideix on van?
Doncs, la gran part d'aquests diners formen part del que normalment a nivell europeu es coneix com política regional i de cohesió. Val? O sigui, en aquest sentit, és una quantitat de diners extraordinària, però que forma part d'una política de la Unió Europea que ja s'està aplicant des de finals dels anys 80. Per tant, el que vull dir amb això és que són en gran part dels diners s'adjudiquen per sistemes de concurs públic, doncs contractes que es firmen si guanyes una licitació o si ets guanyador d'una subvenció, més en aquest cas projectes estratègics. En això, si per exemple hi ha un cas que és un pla de digitalització del cicle de l'aigua, d'acord? O sigui, un dels objectius dels fons Next Generation és fer avançar la digitalització de les economies europees. Per tant, una possibilitat és que tu presentis un pla en aquest sentit que pots aplicar a molts sectors. Doncs en l'exemple que comentava, pla de digitalització del cicle de l'aigua vol dir, doncs, millorar totes aquelles infraestructures que es dediquen a la recollida de dades que tenen a veure, doncs, amb la distribució de l'aigua. Amb quins objectius? Doncs entenc que, entre altres, minimitzar les pèrdues d'aigua en els seus sistemes de distribució, garantitzar la qualitat de l'aigua i també, doncs, a partir d'aquestes dades poder planificar altres polítiques per anticipar-te possibles problemes que puguis tenir. Doncs com aquest exemple de digitalització del cicle de l'aigua, n'hi ha moltíssims aplicats, doncs, al sistema de salut, a l'educació, a sistemes d'innovació, etcètera, etcètera.
Tu ara parlaves de diferents sectors. Hi ha dades ja de quants diners s'han repartit i quins són precisament els sectors més beneficiats d'aquests fons Next Generation?
Val. No, la veritat és que no conec dades així molt detallades, però sí que amb les primeres com informacions que hi ha, jo crec que els sectors que més se'n beneficiaran seran, en el cas d'Espanya, el turisme, el sector de l'automoció, agricultura i salut. Val? Mm-hmm. Per què dic això? Doncs, per exemple, un 23% dels diners que rep Espanya en principi es dediquen a modernitzar i digitalitzar el teixit industrial. Per tant, crec doncs, que el sector automoció, que és un sector molt important dins d'Espanya i que, a més, és un sector clau en la transició ecològica, segurament és una de les indústries que més se'n beneficiarà. I aquesta partida, a més, fa una menció específica a la recuperació del sector turístic. No? Doncs per això crec doncs, que tant automoció com turisme seran dos dels sectors que més se'n beneficiaran. Després també hi ha una partida molt important a desenvolupament agrícola i lluita contra la despoblació, en diuen. Això és el 20% del pressupost, aproximadament. I també hi ha una inversió del 7% en en el sistema de salut. Uh-huh. Que en aquest cas també fa referència a la digitalització. No menciona, per exemple, altres qüestions doncs, també que són importants, que és com millorar la situació de precarietat que hi ha, doncs, per exemple, de molts infermers i infermeres en el sistema de salut. No? I un altre sector que crec que també se'n beneficiarà segurament és el de la construcció, perquè un 15% del pressupost s'ha dedicat a millorar les infraestructures.
Doncs, Ferran, com sempre, se'ns menja una mica el temps. Ens quedaven encara unes quantes preguntes per fer-te sobre els fons Next Generation. Crec que, de fet, en podríem fer segurament un altre capítol, diguem. De totes maneres, gràcies, com sempre, per passar per l'Estel Migdia i ens escoltem d'aquí unes setmanes.
A tu, Diana, moltes gràcies. Que tingueu bona tarda. Adeu.